Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Olor de tinta.
Avui consells que ens dona l'Aure Ferran. Primer de tot li diem bon dia. Com estàs, Aure?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Gràcies per estar amb nosaltres. Un dia més que, per cert, és aquest olor de tinta al darrer de l'any.
Correcte. Aquest... I aleshores, com que estem a portes de Nadal, he pensat que podíem fer algunes recomanacions per a aquell qui vulgui afegir un llibre, cosa altament necessària, a la Carta als Reis, doncs una mica de propostes diferents d'alguns dels llibres que he llegit aquest any, darrerament, que crec que són força interessants i que potser poden agradar també als nostres oients.
Per tant, avui ens portes 10 títols per tots els gustos.
Exacte. Tant, sobretot parlarem de novel·la, també hi ha un llibre de no ficció i dues propostes, en aquest cas, per als més petits a casa, perquè tothom tingui alguna proposta que encaixi en el que li agrada llegir.
Doncs si et sembla, comencem, perquè jo ja tinc unes ganes. Mira, jo agafo paper i bolígraf i prenc nota.
Doncs vinga, si vols, anem amb la primera proposta. Un llibre per qui vulgui descobrir alguna cosa de la Premi Nobel de Literatura d'aquest any, que potser encara no hagi llegit res seu i si vulgui acostar, ja vam parlar en el seu moment, si ho recordes, quan va sortir nomenada, que té un estil molt peculiar, molt autobiogràfic, el que fa és ficció una mica la seva pròpia vida. I aleshores he triat un llibret que es diu Pura Passió, que és de l'Annie Ernaux, que estem parlant, publicat per Angle Editorial, i són 70 pàgines, és molt curtet, però la veritat és que és meravella pura aquest llibre, perquè són 70 pàgines d'una escriptura 100% Ernaux, molt poderosa, molt senzilla, i el que fa és narrar-nos una mica les emocions que desperta una passió, en aquest cas la que viu ella, ja a la maduresa per un amant, i al llarg d'aquestes 70 pàgines, doncs entenem molt bé, no?, perquè li han donat aquest Nobel de Literatura per aquesta facilitat i senzillesa amb què sap descriure aquestes passions humanes i també perquè ens fa entrar, no?, en aquesta passió desbordada que sent per un home que al final acaba sent fins i tot allò, una mica fins i tot obsessiva, no?, la passió, i que també, com sempre, està basat una mica en la seva biografia personal.
Escolta, doncs mira, aquest me l'apunto ja, Pura Passió. Aquesta pura passió que jo ara, per exemple, si et demano, hauré una opció per retrobar-nos amb un clàssic?
Doncs mira, també s'ha publicat recentment El Rosa i el Verd, és de Stendhal, el publica Cal Carrer, que també és un llibret de format molt petit, molt delicat, molt ben editat, perquè la veritat és que des de Cal Carrer fan aquesta editorial com molt artesana, no? I és un llibre molt maco per acostar-nos també a Stendhal, que evidentment molts oients el tindran al cap pel seu gran clàssic, que és El Roig i el Negre, i en aquest cas és El Rosa i el Verd, que és una novel·la inacabada. Sí que és veritat que ell la va dictar en el seu escriba, ell tenia un escriba i li anava dictant, no la va acabar, però és tan intensa, tot i no està completada, hi ha tants personatges, els hi passen tantes coses, ens fa un retrat de la societat tan perfecte, entra amb aquesta, al parlar de per exemple, el tema dels diners, no?, del casar-se per diners, del fer un bon casament, de tota aquesta certa hipocresia que hi ha amb les classes benestants, i té una protagonista molt rebel que vol fugir d'això i que en el fons ella, si es vol casar, en algun moment serà per amor i no pels diners que ella tingui. I aleshores, clar, et fa aquest retrat també amb aquest punt d'ironia, d'acidesa, que és molt típic de Stendhal, i és una manera d'acostar-se i conèixer una obra d'un autor molt conegut, però que fins ara no havíem tingut l'oportunitat de llegir en català i també editat com aquest El Rosa i el Verd que han fet de Cal Carrer.
Doncs mira, aquest Rosa i el Verd de Stendhal, per retrobar-nos amb un clàssic, i ara hauré si et demano una novel·la que ens permeti descobrir. Bé, això d'una nova veu...
Aquí faig una mica de trampa,
Explica'ns.
Perquè sí que és una nova veu pel que fa a la novel·la d'adults. Estic parlant de la novel·la Animals ferits de l'Elisenda Roca, la coneixem tots, el publica Grup 62, l'Elisenda és comunicadora, ha fet ràdio, l'escoltem cada dia al Saber i Ganar com la veu d'aquest programa mític de la 2 de Televisió Espanyola, i té una llarga trajectòria com a escriptora de llibre infantil i ara s'ha estrenat amb aquesta novel·la per adults. Per tant, fem una mica de trampa, És una nova veu molt coneguda, però sí que és veritat que ara arriba amb aquesta novel·la Animals ferits, que és una novel·la que t'enganxa des del principi, tant per la trama com pels personatges. Parla de la necessitat de trobar un espai on et puguis recuperar de les ferides que t'ha infligit la vida, i ho fa a partir d'una història coral, no? on tots han d'encaixar un fet dolorós del seu passat, des de la pèrdua de la parella o el fet d'haver conviscut amb una persona que t'ha sotmès a un maltractament psicològic. I la veritat és que és una novel·la molt interessant, està molt ben escrita, però sí que he de dir que per mi s'ha quedat curta en alguns aspectes. És una novel·la relativament curta, té un plantejament de trama i un plantejament de personatges que atrapen molt, que m'agraden molt, i precisament per això trobo a faltar que m'hagués agradat que l'hagués desenvolupat una miqueta més, perquè hi ha molta potència darrere de tots els personatges i de les seves històries, i llavors et quedes una mica amb la sensació de... això de només poc, ha sigut l'aperitiu, m'agradaria una mica més, però s'ha de dir que apunta a molt bones maneres, i sí que és veritat que ara, per exemple, hi ha una tendència a no fer llibres massa llargs, ja no es porten aquelles novel·les de 400-500 pàgines, i això potser ha condicionat, no ho sé, suposo, el tema d'aquesta novel·la de l'Elisenda Roca, però la veritat és que tu passes força bé i està molt ben escrita.
I ara, doncs, després de descobrir una nova veu, entre cometes, passem a una novel·la que ens emocioni, saps, d'aquestes que ens arribi al cor.
Ara us parlaré d'una novel·la que és de les darreres que he llegit, que la veritat és que d'aquestes que llegeixes amb el cor encongit constantment, perquè tens les emocions a flor de pell, està tan ben escrita, et narra una història d'una manera que genera tanta empatia amb els personatges. Estic parlant dels Núvols, de la Carme Martí, publicada per Amsterdam Llibres. La Carme Martí, que ja la coneixem per altres novel·les com Un cel de plom, on ens narrava la vida de la Neus Català o El camí de les aigües, i ara fa aquesta novel·la que és colpidora, que és una autèntica meravella, que... És una història punyent que parla de la maternitat, de la fragilitat humana i sobretot de la lluita per la vida. I ho fa a partir de la història de la Cristina i el Marc, que són mare i fill. I el Marc és just quan acaba de néixer, és diagnosticat d'una malaltia del cor, i anem coneixent una mica les seves vides amb salts de present i de passat durant els 16 anys, no? Des que el Marc neix, com això canvia les vides de la seva família, i ho fa narrant des de diferents veus, no? De la mateixa del Marc, la mare, i anem veient el que suposa haver d'afrontar en una família el fet de que el teu fill pateixi una malaltia tan greu com la que en aquest cas pateix el Marc. La veritat és que és una novel·la
colpidora,
però meravellosa. Està tan ben escrita, és aquelles que sempre tens una mica la llagrimeta a l'ull durant tota la lectura, perquè és molt emotiva, molt emotiva i molt emocionant tota la història, i perquè es veu el gran treball que ha fet la Carme Martí, sobretot de documentació a l'hora d'escriure aquesta novel·la.
Carme Martí, bon dia. Carme, hola, bon dia. Hola, bon dia, Carme. Hola, bon dia, Carme. Mira, justament, anava a preguntar. Ara Laura ens ha fet una exposició deliciosa dels Núvols. Com sorgeix aquesta idea d'escriure els Núvols, Carme?
A veure, sorgeix... Bueno, fa molts anys vaig entrevistar amb una noia que es diu Maria Caraltó, que bueno, jo feia unes recomanacions literàries i va ser la noia més jove que vaig entrevistar, i tenia 13 anys i em va sorprendre molt la seva, bueno, el seu món de lectures, i això, bueno, venia a causa de les hospitalitzacions perquè tenia una malaltia greu congènita de cor. Això va ser el 2006, i el 2008 va ser el primer trasplantament de cor pediàtric de la Vall d'Hebron. Ve de lluny.
Que aquesta història és el que et deia, Vull dir, es veu que és una història de ficció plenament, la que ens parla la Carme, però, Carme, aquí es veu que hi has fet un treball de documentació, d'estar en contacte amb les famílies de fills que tenen malalties del cor, que deu haver sigut un treball llarg i considerable, perquè has sabut plasmar-ho molt bé en el llibre, i realment un té la sensació de com si tu haguessis viscut realment aquesta situació.
Què t'ha passat, no?
No m'ha passat, per sort. El que passa que per poder explicar-ho, doncs, bueno, vaig haver d'entrevistar a famílies i a professionals, fer moltes preguntes i escoltar moltíssim. Perquè, clar, a més agafava una cardiopatia congènita i volia explicar el que se sent quan passa això a l'adolescència. És molt diferent un trasplantament de cor amb 5 anys que amb 15, no? I el que he fet és això, és escoltar molt, descobrir moltes coses, perquè la meva idea era una, i a mesura que vas escoltant veus que tot és més complex del que creies, I pensar sincerament que no me'n sortiria, perquè bueno, el que viuen emocionalment és molt bèstia. I hi ha tota la part tècnica i mèdica i la part emocional. I em va costar trobar la veu dels personatges fins que no vaig tenir l'estructura, que és trencada, no em va arribar a funcionar. Ha estat difícil, però també ha estat preciós el contacte amb les famílies i amb els professionals, tots els professionals, o sigui, tothom una gent meravellosa.
És la història de com impacta aquesta malaltia en la família, però sobretot, Carme, és com una gran història sobre la mort d'una mare i un fill, no?
Sí, jo crec que sí, no? És la seva relació, hi ha d'altres, eh? O sigui, hi ha el pare, també hi ha la relació amb la germana, hi ha els avis, que tenen un paper molt, molt important, sobretot l'àvia, hi ha els veïns, no? La xarxa de les amigues, i és tot, però el centre, el focus, és la mare i el fill, que és el que també he vist, no? Perquè els pares, quan hi ha ingressos llargs, els pares tornen a treballar. Hi ha alguna excepció, però la gran majoria són les mares. I llavors ho he centrat en això, en la relació de la mare i el fill.
Carme, quan decideixes, ara ens ho explicava Laure, no? Que és en el llibre, diguéssim, hi ha aquests narradors, no? Aquests narradors múltiples. Per què decideixes, no? Que hi hagi com aquests diversos punts de vista que al final ve a ser una mica l'objectiu, no? Entenc de la novel·la, perquè serà com aquesta lluita compartida, no? I que ens fem una idea de tots aquests tres punts de vista o els punts de vista que surten al llibre.
Les decisions venen d'escoltar molt, tant a les famílies com als professionals. No havia pensat si seria una veu o serien dues, no? Però entrevistant a mares i fills i filles, una cosa que em va sorprendre molt va ser com les mares em parlaven amb molt de patiment i els fills, amb malaltia congènita, els que han nascut, la malaltia és la seva normalitat, no? I vaig pensar que aquest contrast era interessant i que també volia donar veu a les dues parts. Però ve d'escoltar, tot ve d'escoltar.
I narres també amb molt de detall el que suposa l'estat dels hospitals per la família, aquestes hores d'espera, la incertesa, el no saber, la por, el pas del temps. Potser és el que ens ajuda més a entendre el que suposa per a aquestes famílies haver de passar per un tràngol com aquest.
Clar, i és una de les coses també difícils d'expressar, no? El pas del temps i com el temps s'atura a l'hospital. Llavors també, com que hi ha tants anys, una de les coses que vaig voler fer és mostrar una mica el canvi que hi ha hagut de les UCIs. Hem de pensar que les UCIs noves de la Vall d'Hebron són del 2011. Abans del 2011, els pares no podien entrar a la UCI, podien entrar 2 hores. Llavors, totes les hores que ets a l'hospital, i hi ha una estona en què corren les cortines i pots veure el teu fill, i hi ha 2 hores que es pot entrar sense cadira i només una persona, això és molt dur. Les UCIs s'han humanitzat, no? És molt diferent poder estar amb el teu fill a dins que passar totes aquestes hores fora, i més si no ets de la ciutat. Si ets de fora, i de fora pot ser o no he situat jo de la Riba, o pot ser que siguis de Menorca, o pot ser que siguis, jo què sé, de Mèxic, com una de les mares que vaig entrevistar.
Clar, la Carme, a la novel·la, narra algunes coses que m'agraden molt relacionades amb això, no? Perquè sí que es focalitza en aquesta relació la mare i el fill i la resta de la família, però en algun moment s'esmenta, en el cas de la germana petita, no? Perquè et preguntes què passa, no?, en aquests casos, perquè a vegades has de centrar molt l'atenció
Amb un dels
en
fills,
el
no?
fill que
Clar.
està malalt,
Sí.
però la germana petita també
També.
necessita la seva atenció i d'alguna manera la reivindica. Aquesta xarxa que té d'amigues, no?, també la protagonista, la Cristina, en aquest moment de dir, clar, el gran pes cau en el cuidador i aquesta gran pregunta, no?, de qui té cura dels cuidadors. Llavors és maco també aquesta relació que ella estableix amb les amigues. I després també m'agrada molt, ja que és un espai de llibres aquest, el fet que un dels grans sostens de la Cristina per passar el temps quan està a l'hospital sigui la lectura. I entenc, Carme, que tu també, com a apassionada escriptora i com a gran lectora, també era important, no?, demostrar aquest valor, aquesta ajuda, aquest acompanyament que poden fer els llibres en aquests moments de soledat, no?
Ho és, o sigui, hi ha uns ingressos, no? De persones que ja són lectores i llavors poden continuar llegint. Després, a veure, quan hi ha el sotrac emocional fort d'un diagnòstic, evidentment els primers dies no et pots ni concentrar, no? Però si ets lector, bueno, els lectors ho sabem, no? Tenim un món on ens movem de la nostra cadira o de la nostra butaca i viatgem, no? Clar, poder fer-ho dins d'un hospital és una sortida i és una manera de passar totes aquestes hores. Llavors, els que no llegeixen pot ser que comencin a llegir i també tinguin un refugi aquí, o pot ser que busquin alguna altra activitat, però clar, si estem parlant de tot el dia, cada dia, durant, jo què sé, igual tens el fill ingressat 8 mesos esperant un cor. Has de fer alguna cosa, no? I, bueno, ara sí que anem tots, no? Tenim els ordinadors portàtils, les tablets, però he entrevistat mares doncs, d'una altra època en què tampoc no hi havia tot això, no? I llavors, bueno, jo crec que, bueno, que també és un homenatge a la lectura com a, bueno, com a refugi, com amb tot el que ens aporta.
Doncs ja us ho esteu escoltant, Els núvols és un bon refugi, és una novel·la que ens emociona, és una declaració d'amor als llibres. Carme Bartí, moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i sobretot molts
gràcies
èxits. Una abraçada forta,
gràcies,
Carme.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Aure, ens has promès 10. Sí. Avui, 10 recomanacions.
Anem avançant.
Estem a l'Equador.
Vinga, anem amb la cinquena, en aquest cas, una altra novel·la imprescindible.
Imprescindible,
jo crec que Els núvols és una d'elles. La
fins
segona
ara,
és Ja estem morts a mort, del Xavier Aliaga, publicada per Angle Editorial. També una altra meravella de novel·la, una de les lectures que més m'ha colpit aquest any i que no em canso de recomanar. És una història molt dura, això sí que ho hem de dir, que parla de la pèrdua, del dol, però ho fa amb un plantejament molt original. I Aliaga, en el fons, ens regala una novel·la que és molt íntima i que aborda sense tabús aquests sentiments que et desperta a viure un episodi que a vegades és insuportablement dolorós. Si era difícil viure la malaltia d'un fill, en aquest cas encara és molt més gran, i aquesta necessitat en el fons de, malgrat tot, com ens hem de recompondre. I la veritat és que aquest Ja estem morts a mort és una novel·la d'aquelles que hauríem de llegir sí o sí.
Xavier Aliaga. I per cert, una novel·la, saps d'aquelles que dius ostres, és que m'ha atrapat, m'ha enganxat aquesta novel·la?
Doncs mira, La vida secreta de la Sílvia Nolan, de la Núria Prades, que publica Columna Edicions. La Núria Prades, de fet, ja té un talent innat per escriure novel·les d'aquestes que
això
ens atrapen, que ens transporten a altres temps, que vas llegint i necessites seguir llegint i no cal recórrer a un thriller, eh? No, saps que a vegades tens la sensació que necessites una novel·la d'aquestes. En aquest cas, no, ens trobem amb una novel·la que està molt ben ambientada, que té un gran ritme, que es llegeix molt fàcil i, com sempre, amb un gran treball, amb la llengua que fa la Núria Prades i també amb un excel·lent treball de documentació per situar-nos en aquesta època. En aquesta nova proposta el que fa és una novel·la sobre tots els secrets aquells que a vegades amaguem en el passat i les conseqüències que tenen, parla de família, parla de l'amor i sobretot m'agrada molt aquest homenatge tan necessari que fa a les dones que durant la República van apostar per reivindicar el paper de les dones en àmbits com el periodisme, i és una novel·la, això, una novel·la de dones i de grans dones.
Doncs de grans dones, ara et demanem una proposta de no ficció.
Exacte, mira, perquè vulgui fugir una mica de la novel·la i tingui ganes de posar a la carta als Reis un llibre maco, perquè aquesta seria la definició, és un llibre molt maco, és Los mapas de los grandes exploraciones, l'aventura de descobrir la Tierra, de Shackleton Books. És un llibre en gran format, que la veritat és que és una joia, que és preciós, el que fa és recollir 26 mapes excepcionals que estan reproduïts i explicats amb tot detall i que són això, joies de la cartografia que ens permeten anar seguint els passos de les grans exploracions que han permès descobrir la Terra, la nostra Terra com la coneixem avui. Per tant, podem descobrir tots aquests, aquesta terra, amb els ulls amb què ho descobrien els grans exploradors, que desafiant tots els perills doncs van endinsar-se en mons desconeguts i podem resseguir doncs, amb aquests mapes, aquestes cartografies, la ruta que van anar a fer per descobrir Amèrica, però altres indrets.
Doncs descobrirem la Terra, sens dubte, amb aquest de Los mapas de las grandes exploraciones. Per cert, ara una d'aquells debuts que dius, ostres, no és que no t'ho esperaves, però dius, m'ha sorprès, perquè déu-n'hi-do quina ploma.
Doncs mira, Pedalar amb tu, de la Samantha Vall Book, publicat per Pagès Editors, és l'estrena com a novel·lista de la periodista Samantha Vall, que ha triat en aquest cas la bicicleta com a fil conductor per explicar-nos les vicissituds que afronten diversos personatges en diferents moments històrics, especialment en el tram final de la vida. És una història coral, àgil, amb passatges que t'atrapen, i la veritat és que està narrada més per una veu molt sorprenent, que no podem explicar perquè
no podem
és un dels grans atractius del llibre. llibre, però que és una d'aquelles coses que quan comences a llegir tens un primer dubte i després dius no, és el que m'estic pensant. I llavors, aleshores, és una proposta novedosa i molt interessant.
Doncs si et sembla, pedalegem justament amb ella. Samantha Vall, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt contenta d'estar amb vosaltres.
Samantha, com t'arriba al cap la història de pedalar amb tu?
Doncs mira, aquesta història em va arribar al cap fa molts anys, quan al meu fill gran li vam comprar una bicicleta de segona mà i, evidentment, la bicicleta doncs, estava ratllada, estava bruta, no era nova. I llavors, a l'estiu, un amic seu va arribar amb una bicicleta de muntanya, lluent, perfecta, preciosa, i el meu fill es va quedar molt parat i em va dir «Mare, a mi m'agrada més la bicicleta del meu amic, la meva és vella». Jo no la vull, aquesta bicicleta. I llavors a mi se'm va acudir en aquell moment ràpid dir-li, mira, però la teva bicicleta ja ha tingut altres aventures, ja ha passat per altres mans, ja ha tingut un altre nen que segurament li ha encantat anar amb bicicleta i no sé, potser aquesta bicicleta et pot ajudar quan pedalis per aquí per la muntanya. I no sé si el vaig convèncer o va pensar que no tocava de peus a terra, però va ser molt feliç el d'aquesta bicicleta i quan anava molt ràpid em deia, escolta, home, aquesta bicicleta sí que corre, sí que tens raó que corre. Potser el propietari anterior també corria tant. I doncs mira, i llavors em va acudir fer doncs això, una novel·la on la bicicleta fos la protagonista o una de les protagonistes no humanes d'aquest llibre i que jo pogués explicar la història dels diferents protagonistes a través d'aquesta bicicleta que va passar de mà en mà.
La Samantha ho esmentava, eh? Aquest llibre té dos grans protagonistes no humanes, dues grans protagonistes. Primera és la bicicleta, aquesta rebassa que va passant de mà en mà i ens va ajudant a explicar la història dels diferents protagonistes del llibre. I l'altra és la narradora, que és la que no podem desvetllar qui és, però que Samantha és un dels grans factors sorpresa d'aquesta novel·la per als lectors.
Doncs sí, la veritat és que aquesta narradora està tenint molt èxit, moltíssim. A mi em va costar molt triar la narradora. He de dir que al principi qui narrava la història era la bicicleta, però al final aquesta bicicleta sonava massa infantil i el meu llibre és per adults i tenia poc caràcter, era poc profund i llavors vaig pensar què pot unir, quina narradora em pot unir totes aquestes històries, no? Que jo explico des que comença la Guerra Civil fins pràcticament als nostres dies, no? I se'm va acudir aquesta narradora que no podem esmentar però que a la primera pàgina, a les 5-6 primeres línies, el lector hauria de deduir qui és aquesta narradora.
Fas una deducció que al principi et pares i penses, estic deduint correctament, després ja veus que sí, però al principi, clar, et sorprèn, no?, el pensar que, doncs sí, és ella, és el que m'està dient. Era una aposta arriscada triar aquesta narradora, Samantha.
Doncs sí, era una aposta molt arriscada i, de fet, a l'editorial Pagès m'ho va dir, em va dir, ostres, encetar la teva carrera com a novel·lista amb aquesta narradora és una mica fort. Però jo vaig dir, escolta'm, ja tinc una edat, fa molts anys que faig de periodista, 20 anys de periodista a TV3, i anem a per totes, no? Anem a buscar una narradora potent i que no deixin diferent els lectors. I sembla ser, perquè jo vaig fer el meu primer club de lectura amb una sèrie de persones aquí a Miralcamp, i sembla ser que els hi va colpir i els hi va agradar. O sigui que les apostes arriscades sempre s'han de fer.
Acostumen a funcionar, sí que és veritat. A banda d'aquestes dues protagonistes especials, no deixa de ser, ho dèiem, una història coral amb protagonistes en què les seves vides estan entrelligades i que et permeten fer aquests salts de present i passat. No sé si també era una voluntat teva buscada.
Sí, jo des del primer moment sempre vaig voler fer dues trames temporals i la bicicleta i la narradora em permeten anar d'una a l'altra. El que sí que m'ha dit molta gent és que jo crec que aquest llibre s'ha de llegir amb pausa, o sigui, s'ha de llegir amb tranquil·litat, eh? Perquè, com bé has dit tu, després totes aquestes històries estan entrelligades. I llavors el que passa al principi, doncs al final tot cobra sentit.
Samantha, clar, això també ho hem de dir, bona part de la història, no? Aura està ambientada justament a la Guerra Civil. Per què t'interessa especialment aquest període, Samantha?
Mira, a mi la Guerra Civil sempre m'ha cridat molt l'atenció perquè jo vaig tenir uns avis que van viure molts anys, afortunadament els vaig poder conèixer i vaig poder gaudir molt d'ells, que van patir moltíssim durant la Guerra Civil. Van ser part molt implicada, els hi va tocar estar molt implicats i, de fet, en aquest llibre no hi ha res de la meva família. Només hi ha dos noms, que són el nom i el cognom, que són reals, eh? Que són dos Jaumes que hi apareixen en aquest llibre, al poble d'Alguaire, i aquests sí que són reals de la família, són els meus dos besavis que van morir només començar la guerra, els van matar els treballadors d'una fàbrica, i són els únics noms que jo he volgut posar i són els noms i cognoms reals aquí, eh? Però m'interessa, doncs, perquè una mica amb honor, no?, amb tota aquesta gent que va patir la Guerra Civil i que després van callar tot, evidentment, com ha passat, però van ser persones normals, no? I van poder viure, van poder ser felices. I a mi m'agrada aquesta superació que van tenir tot després de patir una guerra civil. La meva àvia sempre deia és que quan va acabar la guerra, ella tenia 20 anys i la meitat dels seus amics havien mort. La meitat, eh? I això a mi em va quedar clavat i ho trobo molt fort. És una mica un homenatge amb ells. No és tot de guerra civil aquest llibre, eh? Perquè només hi ha dos personatges que passen la guerra civil. La resta és postguerra.
Doncs és aquest Pedalar amb tu, l'estrena com a novel·lista de la periodista Samantha Vall. Moltíssimes gràcies, Samantha, i molts èxits.
Doncs a vosaltres, i espero que us agradi i que la gent, al tió, els hi cagui molts Pedalar amb tu aquests dies.
Molts Pedalar amb tu. Que vagi molt bé. Gràcies, Samantha.
A vosaltres.
Olor de tinta.
Jo ja m'he fet la meva llista, Aure?
Sí? Sí. Quants en portes?
Per tu, és que n'he agafat tres. Ah. N'he apuntat tres perquè saps de les coses que més m'agrada al món? Anar a comprar llibres.
Sí.
I anar amb aquest llistat, saps? I de moment he apuntat tres.
A més, al teu barri tens una llibreria molt maca. Ai, per tant...
Mare meva, és que és una joia. I llavors ja tinc aquests tres que, si de fet, mira, per Reis, un per l'any Jesús, vull dir, ja ho tinc pensat. Un pel meu aniversari també podria caure. Ja m'agrada.
Mira, ja que parlem de llibreries maques, molt ràpid, ja que estem al barri de Sants, aquí a Ràdio Estel, no sé si ho saps, però aquí al carrer Vallespia, un obert fa molt poc, una llibreria que tenen llibre nou, però també de segona mà, que això és una proposta, i també discos, sobretot vinils per als apassionats, es diu La Conxita, que a més el local és preciós, i han començat també a fer activitats culturals. Mm-hmm. Per tant, mira, una recomanació que colem aquí entre llibres de passar-los
sí, sí.
a visitar.
No, ja m'han dit que és meravellós la Conxita. I ara jo et voldria demanar una cosa. Dos bonus track pels més petits de casa.
Exacte, no ens els oblidem, perquè sempre diem que la carta als Reis no ha de faltar mai un llibre, i menys si és pels petits. I us porto dos àlbums que són maquíssims. El primer és Dinar al carrer de la Magrana 10, de Felicita Sala, publicat per l'editorial Dimoni Pelut. És un àlbum que recull receptes d'arreu del món per compartir a partir dels habitants del carrer de la Magrana 10. A cada veí li toca fer un plat típic de la seva zona per un gran banquet final, i a partir d'aquí el que fa és oferir-nos aquestes receptes adaptades als nanos. Per tant, podem llegir el llibre i passar-nos-ho molt bé, i a sobre fer aquestes receptes de plats amb ell. La veritat és que és molt maco. Dinar al carrer de la Magrana 10, publicat pel Dimoni Pelut. I aquest el recomanaríem a partir de 5 anys, aproximadament. I el segon és el primer àlbum per a infants de la Maria Barbal, amb il·lustracions d'Aurea López, porta per títol La Terra dels Núvols, i l'ha publicat Estrella Polar a la seva col·lecció Baobab. En aquest cas és la història del Nel, una història molt maca, molt tendra, que és un núvol petit que neix a mitjans d'abril i de seguida descobreix que les plantes, els arbres, els rius, els humans, tots necessiten aquesta aigua que ell porta acumulada a la seva panxa. Per tant, se'n va a l'escola de núvols a aprendre a fer ploure. I en el fons és aquesta història tendra i maca, no?, per reivindicar una mica aquest paper de la natura, com n'és d'important l'aigua per a tots nosaltres, per als humans, però per a tots els habitants del planeta. I en temps de sequera com els que estem, doncs la veritat és que és una història molt bonica per entendre per què necessitem tant l'aigua, a partir de 3 anys aproximadament.
La terra del núvols. Moltíssimes gràcies, Aure.
Gràcies a tu.
Bones festes.
Igualment.
Que ja ens retrobem l'any vinent. Que vagi molt bé.
Bones festes a tothom.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.